Notícia d'última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del Rusc. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusqué?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana. Rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio allò més vida del món online al 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra. Cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els afrets més top de l'actualitat.
Els joves del Rusc fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Hola, estimats oients! Esteu escoltant el primer episodi de la tercera temporada de Rusquejant amb RNA. Encara seguim aquí, i per aquesta temporada tenim més diversió, més entrevistes i més membres. Voldria donar gràcies a aquelles persones que ens han donat suport en les anteriors temporades. Però què és Rusquejant? És un programa de ràdio fet per joves del Rus i per a joves i boomers. Com funciona Rusquejant? Com sempre, una entrevista que d'avui és molt guai, tenim gent molt interessant. També tenim la nostra secció de Gen Z i acabarem amb l'estimat consultori, on respondrem les preguntes que ens heu enviat per Instagram, @rusquejant. I per introducció dels membres, fem una petita pregunta que també s'introdueix amb el nom, l'edat i la resposta. La pregunta és, què heu fet durant l'estiu? Comencem amb la meva esquerra.
Bueno, jo sóc l'Andrés i tinc 18 i vaig estar treballant i em va donar molt asco. Però bueno, vaig estar molt bé l'estiu, merci.
Després?
Bueno, sóc el Noan i aquest estiu a Andorra he quedat amb amics i a Barna he quedat amb amics.
Jo em dic Karen i doncs aquest estiu he quedat amb amigues, he anat de festes majors, bueno, he anat fent el que ha sorgit.
Hola, sóc la Chloe, tinc 14 anys ara, i he anat de concerts aquest estiu, sobretot a Figaflauas, que els he anat a veure dos cops aquest any, Stray Kids, que ha sigut el millor concert que he anat aquest any i de moment de la vida, que allà a Madrid, i també he estat aprofitat, he estat amb la família i he quedat amb amics i he anat a fer les activitats del Rusc.
I jo sóc Vera Pineda, sóc Vera, hola, 16 anys i sóc la vostra presentadora principal d'avui i jo he estat en Sevilla els dos mesos. I ara comencem amb la primera cançó de la primera temporada. No, de la tercera temporada. Primer episodi.
Ara estem escoltant Ceremony de Stray Kids, del nou àlbum de Karma que va sortir just després del concert i l'he volgut ficar perquè ha sigut de la cançó que m'he menjat més spoilers del concert aquest estiu. Tenim l'honor d'entrevistar una de les bandes més internacionals i reconegudes d'Andorra, Persèfone. Aquesta banda musical, nascuda l'any 2001 a Andorra la Vella, ha sabut obrir-se camins a un gènere molt exigent i competitiu, com és el death metal progressiu. La seva música combina tècnica, intensitat i melodies atmosfèriques, amb unes lletres i conceptes que van enllaçar del que estem acostumats a sentir al metal tradicional.
Persèfone ha aconseguit situar Andorra al mapa internacional del metal, girant per Europa, Amèrica i Àsia, i compartint escenari amb bandes de primer nivell. Un honor entrevistar-los. Primer, si no us importa, us podeu presentar i explicar quin és el vostre paper en Persèfone?
Bueno, jo soc el Mou, jo soc el teclista i soc el que fa les veus normals.
Hola, jo soc el Toni Mestre, tinc 16 anys. Sóc el Toni i toco el baix i no canto perquè no sé cantar.
La primera pregunta.
És veritat. Passem a la primera pregunta que la farà la Vera perquè té moltes ganes.
Què us ha inspirat a fer aquesta banda?
Qui ens ha inspirat a fer aquesta banda? Bueno, l'ànim de fer música, realment. No és molt complicat la resposta. És a dir, ja quan teníem 16 anys, el Carlos i jo fèiem... Mira, estàvem estudiant, o estàvem intentant-ho, i mentre estudiàvem, ens anàvem a la meva casa i tocàvem. Fèiem música. I a poc a poc el tema de la música es va anar obrint camí fins que es va omplir. I tota la nostra vida va acabar sent música.
Que guai.
Ja.
Ja tenim clar que volem fer una banda.
Sí.
I com us vau conèixer?
Pues fa exactament
qui?
Ara.
Perquè, clar, és que és saps què passa? Que en Persèfone han passat molta gent.
A veure,
parla dels primers, que els que quedem, que som dels primers que estàvem.
Sí, encara no ens han fet fora, de moment aguantem. Pues ens vam conèixer casualment, lo típic, el Xavi, que havia sigut bateria, coneixia el Carlos.
Sí.
Jo coneixia el Jordi, que el Jordi encara és més gran que jo i jo ja sóc gran. I allò de lo típic, fem una banda de heavy, de death metal i tal, i jo dic, jo coneixo un, jo coneixo l'altre. I des d'allà ens van començar a conèixer. El cas de Mou els l'explicarà ell, que va estar al principi, però va arribar un pèl més tard, uns mesos.
Sí, o sigui, vam començar i el Carles es va vindre cap aquí per Andorra, perquè ell i jo som d'Albacete, del sud d'Espanya, i va passar un any més o menys...
El país de las navajas.
El país, és una ciutat, però bé.
Gràcies.
Suspenso. I bueno, ell passa un any més o menys aquí i em va dir, Mou, tio, aquí hi ha gent que són seriosos i que volen fer una banda i tirar cap endavant i podries vindre i veure el que hi ha i a veure si vols venir cap aquí. I vaig vindre uns dies i els vaig conèixer i vaig veure que la cosa era seria, que estava molt bé i bàsicament, bueno, vaig deixar caure la bomba a casa i, oye, que mira, que em vaig a Andorra i a fer una banda, superguais, el van tomar els meus pares. I nada, i vaig arribar i van començar però com directament molt fort, a tope.
Va sortir bé, la jugada.
Yeah. Bueno.
Teniu una cançó preferida que quan la toqueu amb passió?
Amb passió les toquem totes, però jo m'agrada molt últimament One Word, que és de l'últim EP que vam fer. Perquè la veritat és que tenim cançons com que són molt xules, que a casa les disfrutem molt, però a mi m'agrada molt quan estem a un concert i estem tocant i estem veient a la gent cantar amb nosaltres. I aquesta cançó té un estribillo que és com molt... És molt èpic i és sempre la mateixa frase i la gent la repeteix i és molt...
T'emplena molt.
És molt, exacte. És molt...
T'emplena molt. No la canteu perquè crec que no tenim drets de copyright ni d'auto.
Vale. Tampoc crec que tingueu problemes, jo t'ho dic, però bueno, o sigui que cap problema, però bueno, crec que és aquesta la cançó que més m'agrada últimament.
Sí, no,
és la primera cançó habitualment del concert, o sigui que d'allà és cap a baix.
I ja que heu parlat de concerts, quina és la millor experiència que heu tingut i quina és la pitjor?
Vols dir tu, a veure, quina és la teva?
La millor...
Crec que coincidirem, tio.
Ostres, és que hi ha moltes, perquè cada concert, vulguis o no, és una història, però al moment que estàs allà dalt, igual 10 minuts abans pues, no has menjat, no t'has dutxat des del dia anterior...
Fan 50 graus.
Fan 50 graus, estàs estressat, però al moment que estàs allà, amb tots allà, et mires i tal, pues, som una família, realment, som germans, i et mires i quasi sempre, per molt malament que hagi anat la cosa, quasi tots els concerts tenen algo que se't queda dins, que et fa feliç. I al moment que estàs allà, és igual que hi hagi 10 persones. Hem arribat a tocar en Itàlia per dos persones, amb Obituary.
Sí.
I, hòstia, vam fotre un concert de l'hòstia. I per més gent també. Però és això, és la sensació d'estar allà amb els teus. Al final, quasi tots són bons.
Però no te mojas.
No.
Turet, no et mojes. No,
de mal o
no
de bueno.
No, però bueno, mira,
pitjor concert a Xina, bueno, pitjor concert no, el concert va estar collonut.
Això va ser canyero, era... sí, vam tocar a les 10 de la nit a 38 graus a 100% d'humitat, que quasi
hi havia 200 botelles d'aigua al terra, i era al batería estaba a punto de morir por inanición.
Sí, sí.
Y basé, sí. Y había un ventilador, pero estaba a radera del top del escenario y tiraba cap una altra banda. Y el rollo era que, o sea, sabes tu can, ya sabes tu can aigua.
Es muy curioso, porque yo de aquel concert recuerdo que justo al otro costat de la sala hi havia una piscina i la gent estava a dins a les 10 de la nit, però estaven a dins tothom, parats, parlant, perquè feia tanta calor que era impossible estar fora. O sigui, o trobaves algun lloc amb aire condicionat o era impossible. I ens va tocar fer el concert amb això. Però jo no em complicaria tant la vida. Si, realment, jo crec que un dels millors concerts que m'han fet, jo tinc dos, un és el que van fer aquí a Andorra amb la ONCA, perquè, bueno, te permite un component molt emocional, perquè jo sempre he volgut tocar amb orquestra i sóc l'home que fa una mica les orquestres en Persèfone, i l'altre és el Hellfest. Van tocar davant de 12.000 persones, això no s'oblidava fàcilment. I, o sigui,
quan
feia el Hellfest?
No me'n recordo.
No, que habitualment no estàs, però bueno.
El Hellfest d'aquest any, no?
D'aquest any, sí, sí.
Jo vaig estar.
Sí, però és que, bueno, o sigui, podem dir que és el millor, perquè hi havia molta gent, la gent estava a tope amb nosaltres, però si ho penso, per exemple, jo vaig tindre que demanar un ventilador pel teclat, perquè feia tanta calor que el teclat estava a punt de freir-se. O sigui, tocaves el teclat i et cremaves, o sigui, que sempre hi ha coses, però al final et quedes amb les sensacions de la gent i és el que importa, i aquest va ser molt especial.
Qui del grup sempre arriba tard als ensajos?
Tots. No, tots no. No, mira, seré just. El Bobby quasi, jo crec que sempre llega al primer.
Bobby era el batera. El batera.
Sí.
También es el profesor de música de la misma villa.
Sí, sí, sí.
Yo no me voy a mojar a él, yo no voy a acusar a nadie.
No, él lo ve directamente.
Sí, en un plano superior.
Sí.
A nosotros es el Andrés el que siempre arriba. Sí.
Siempre sí. Hay algo, pero bueno. Se les quiere igual.
Per recordar temps d'escola i tot això, a quina escola va una?
No la coneixereu, però, perquè la meva és d'Albacete.
Ah, clar.
No, sí.
Però bueno, us ho dic, perquè a lo millor hi ha algú per aquí que sigui algú que està escoltant que és d'aquella zona. Jo vaig anar a l'Institut Batxiller, no, aquí de vosaltres no, però la gent que està escoltant pot ser, no sé, al Batxiller Sabucó, es diu, és l'institut que hi ha allà, un d'ells.
Jo al col·legi Jané vaig anar.
Vas anar al col·le, tu?
El Jané!
Luego estudié en Harvard, però no. Ah. Mi doctorado.
Ara passarem a les preguntes de tertúlia i començarà la Vera amb una pregunta que també té moltes preguntes per vosaltres. Ai, sí, té moltes preguntes, però m'avançaré, ho faré jo primer. Us veieu anant a Eurovisió per Andorra? Sí, una mica des de...
Tota sinceritat.
Total
no,
sinceritat.
A veure, jo no sé com, perquè, clar, agafarem el Dani, el ficarem a fer crits i ens diran, no! Però, a veure, no és la primera vegada que van a una banda de metal i que van fer algo que és molt diferent i que va sorprendre la gent, i de fet van guanyar.
O sigui, a veure, amb el Josh Klein, que va ser la primera vegada que Eurovisió va tocar el hardcore, es pot continuar experimentant.
Sí, sí, sí. No me'n recordo, perquè jo pels noms sóc terrible, però aquesta banda que...
Nòrdic, Chloe.
Lordi. Els Lordi el van fer molt bé i feien una cosa molt diferent a tot el que és Eurovisió i va funcionar molt bé. O sigui, però, bueno, per què no? Si ens ofereixen, jo crec que la banda diria que sí, òbviament.
I què penseu d'aquest festival?
Sí.
Què pensem d'aquest festival?
Amb la problemàtica d'Israel i tot això.
Jo crec que la... Mira, per mi és molt senzill. N'hi ha coses a la vida que uneixen i n'hi ha coses que separen, d'acord? ¿Vale? Tot el que sigui política separa la gent, d'acord? ¿Vale? Llavors, per mi, combinar ambas coses està mal. És a dir, a mi és un festival que m'agrada perquè el veig quasi tots els anys, perquè n'hi ha bandes o cançons que realment estan molt ben fetes, perquè nosaltres podem fer metal, però diversos de nosaltres som productors musicals i a mi m'agrada fer tot tipus de música, i quan jo vaig a aquest festival, la major part dels productors que fan les cançons són increïbles. pot ser que la cançó sigui, sigui terrible, però l'escoltes i dius, ostres, està molt ben feta. O sigui, la, la, la instrumentació, el, com fan els ritmes, per exemple, aquesta que van fer, la del... No, no, una altra vegada no em demaneu noms, però la d'Espresso Macchiato.
El Tommy Cash,
vale? Macchiato.
Aquesta cançó,
temazo.
A mi no m'agrada molt la cançó, però tu l'escoltes, no. Però té, té una part dance i després té una part que és jazz. I és molt xula, o sigui, està molt ben feta, això no és fàcil de fer, llavors aprens molt d'aquest festival, però en el moment en el que es mesclen coses en les que la gent pot tindre opinions diferents, això separa la gent i no crec que sigui correcte.
A veure, jo, com segueixo el Tommy Cash, com has dit, si la sempre toca molts estils diferents. Uh-huh. Per exemple, va fer una col·laboració amb el Jocelyn i sí que és veritat que junten com dos estils molt raros, que ara sí. Mateix no et sabria dir. Però, per exemple, el Josh Klein té una part molt hardcore, el Tommy Cash potser té més chills, potser té més techno sí. I tot això.
El vaig veure, per exemple, també amb l'Alan Menken. Menken no, és, aquest és el de Disney. Ostres, no me'n recordaré el nom, que és un noi que fa música disco també, que és supergran, que va treballar amb el Hans Zimmer i tot, i estava allà el tio allà amb ell, o sigui que... Tot lo, però és que justament això m'està donant la raó, és a dir, és un tio que es junta a gent de tot tipus, amb gent que fa música de tot tipus, i això uneix a la gent. En el moment en què fiques una bandera, sigui una bandera d'un partit polític o d'un altre, d'un país o d'un altre país, ja estàs separant, i això és molt trist. Jo crec que hi ha coses terribles en el món que estan passant, que la major part de les vegades no podem fer res, realment des de nosaltres com a individus, i la música serveix per al contrari. A mi m'agrada més unir a la gent i que, com he dit abans, que cantin amb nosaltres en un concert que dir algo que separi.
Totalment, totalment.
Vale, i per última pregunta, sabeu l'últim àlbum que heu tret, no, òbviament, el sí. Lingua Ignota Part 1.
Sí.
Com diu el títol, és una part 1. Això significa que hi haurà un àlbum part 2, i quan serà?
N'hi haurà una part 6, perquè ens saltarem els altres 4.
Pot ser sí, no sabem quan, però... Ah. Això és una, bueno, això és una motivació per nosaltres per continuar fent.
Una porta oberta.
I vull dir que quan vau anar al Rocódromo, no sé si us recordeu, me'l vau firmar els 6 membres. Moltes gràcies.
A tu per comprar-lo.
Ja.
Va ser tu.
La loca.
La que va comprar
la boja de firma.
La única venda que tuvimos aquella noche.
I ara tenim una sorpresa per vosaltres, que és una cançó d'aquest àlbum. Un trosset.
Vale. Ostres, que bé.
De cortarlo ya por el cooperador.
¿Esto monetiza?
Déjalo.
Venido con mi abogado.
Ahora escoltem la segunda canción. Karen, preséntala. I'm not that easy to tame. You should see me in the these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape.
Doncs aquesta cançó que esteu escoltant es diu Jump, de Blackpink. I doncs l'he escollit perquè és el meu grup favorit de K-pop i és recent i doncs és un temazo. Escolteu-la. Benvolguts a la secció de Gen Z. Un altre cop, segur que heu trobat a faltar aquesta secció tant com nosaltres. Oi que sí, nois?
Sí!
Sí!
Com és una temporada nova, això vol dir que potser també tenim nous oients, que no tenen ni idea de què es fa en aquesta secció. Tranquils, hi he arribat jo per
il·luminar-vos.
Ai. Com bé diu el seu nom, aquesta secció tracta sobre la Gen Z. I normalment fem diverses coses que solem fer nosaltres, els adolescents. Per ajudar als més perduts, els adults. Bé, en altres programes hem fet vocabulari actual, definició de paraules, com s'utilitzen certs emojis, etc. I en aquest programa reprendrem algunes d'aquestes coses. Vosaltres deveu estar vos preguntant, com? Doncs amb un petit concurs. En aquest concurs veurem el nivell de boomers dels nostres convidats.
Molt. Extrem.
Estaran molt actualitzats i contextualitzats de la nostra generació o bé, potser encara estan patint i ni tan sols tenen ni idea del que vol dir brain rot. Ho averiguarem.
I el Toni té una cara de que no ho sap.
Sí que ho sé, sí
ah,
ho sé.
D'acord.
Soc un jove adult.
Un viejo joven.
En què consisteix aquest concurs? Doncs ho explicaré. Us farem diferents preguntes i doncs cadascuna... si encerteu un punt... Us porteu un punt. Òbviament. I si no, doncs falleu. I
certeu una pregunta, vol dir.
I, bueno, això és, que ja veureu, després us farem un petit, una petita classificació de si sou boomers o no.
Ja te lo digo yo, eh? Però bé, tira, tira. Doncs
bé, comencem amb la primer...
Un petit incís. Sí. Un boomer a partir de quina edat és, un boomer?
A partir de l'edat que els diguin ells, perquè faran una mida ara mateix.
Els nostres pares escolten, sí, escolten que els diguin boomer, al millor castigats, no sé.
60...
No, juraria que els 40, on vas, on vas?
És que no sé, m'ha fet gestos.
On vas, on vas? Ja li passo el testamento, ja.
Jo crec que els 40.
40?
40, por ahí.
Uf, jo 51.
Uau, buf.
Madre.
Bueno,
està un poc de la tumba, no?
Vale, doncs comencem amb els emojis, d'acord?
Vinga.
Doncs bé, en què consisteix això? Doncs us direm certs emojis i vosaltres heu d'esbrinar com ho utilitzem nosaltres els adolescents, des de la perspectiva d'adolescents. Com creieu que l'utilitzem?
Vale.
El primer emoji és el de la calavera i com creieu que l'utilitzem? En quin sentit?
Estoy muerto.
Vergüenza?
S'apropa més el Toni.
Sí. Bueno, és que el de vergonya també, perquè és com...
Como
ahí
cringe,
me escribo
¿no?
a no sé qué
no,
y...
Es como cringe, ¿no?
De la
es como...
boca esa... Sí, boca sí. De... ¿Sabes?
Jo ens donaria els punts.
No sé com explicar-lo.
Explica què vol dir per nosaltres.
Sí, doncs us importa un punt, perquè o sigui, si és semblant, ja que és impacte negatiu, l'utilitzem... Algú vol dir algun exemple?
Bro, tia, la profe m'ha posat un examen sorpresa, calavera.
Sí,
bueno, o, per exemple, no sé, ahí va passar la que em caia malament i es va caure. Muertito, calavera. Cringe, saps, no sé què. O jo què sé, o estava parlant amb la Vera i de cop ha cridat la meva mare ahí em va obrir quan està a la dutxa. No sé, saps com? Me ha muerto.
La Vera, algo t'ha impactat.
Doncs exacte. Ja. Us emporteu un punt, d'acord? Perquè
que...
al final és un impacte negatiu.
Tira,
regalau. I, tornem. Sí. Ara fem el segon, que és, no sé si sabeu, el de les mans amb les ungles, que els estan pintant les ungles.
Amb les ungles.
Fuà, xaval.
Jo sí. Conozco el de Star Trek, que lo pongo siempre, de los vulcanos.
Suspenso directo.
¿Reacciones?
No, aquest ni idea.
No.
No teniu ni
idea? O sigui, no sé ni com és. O sigui...
Espera, que us ensenyem en un moment.
Així, no el cosa... trobo.
Hòstia. Vol... Però jo tinc una interpretació.
No el fareu servir tant quan no el tenien en els primers, eh? O sigui que...
Què es passa
no,
el temps, m'avorreixo?
No, és que el tinc, no sé per què. Aquí...
Penseu. Aquest. Pels espectadors... Bueno,
això seria com...
Avorrir-se.
Com que no, com que ho has fet molt bé, com que és... Mira, xaval, mira com...
Oh,
punto. Justísima.
A ver, es allá de...
Claro, chaval.
Exacto, doncs bàsicament...
Sóc así de bo.
¿A quién le ha pasado las preguntas?
No, a ningú. Doncs, bàsicament, el de les ungles... Explica-ho tu, Noan.
Ja sabem de quina època són els boomers i són els nascuts entre la dècada dels 60 i els 70.
Oh.
Els meus pares no són
boomers. Marc, tu ets boomer, eh?
Superboomer.
Bueno, lo de les mans amb les ungles. Doncs sí, bàsicament l'utilitzem més que res de que, bueno, sí, ets una diva, ho has fet superbé.
Però sabeu d'on ve la palabra boomer?
No, d'on ve?
No.
Doncs mira. Aquest dato.
Jo sí.
Sí, ho saps? Vinga, va.
Ve perquè crea un boom de fills i...
De naixements, molt bé. Sí, sí, després de la
postguerra
va haver un baby boom de molta gent que va tindre nens i és per això que és aquesta època que heu dit, més o menys, la postguerra.
I Boomer era el piloto de Galàctica d'uno de los cazas d'una nave espacial.
De los chicles, no fastidies.
De los años 80.
Doncs ara anem amb l'últim emoji.
Vinga, va.
La sevillana, la que està ballant. Per què creieu que el fem servir?
El faralà. ¿Estás alegre? ¿Eh? ¿Alegría?
La sevillana.
La sevillana.
Sí, obviamente, a mí me surge que es como que guay, el tema que está guay, lo que pasa y que está...
Decidiu Sí, us quedeu amb
sí,
això?
Sí,
ho sentim
sí.
molt, però...
Doncs incorrecte. Perquè la sevillana no la fem servir.
No, no,
era una pregunta trampa.
Trolassos.
Ai, mi far i lo que va pensar.
Malament.
I doncs ara anem amb lo més interessant, que són les paraules. D'acord? Doncs tenim la primera, que és cringe. L'heu escoltat algun cop?
És que l'ha dit abans.
Ja. Bueno, és vergüenza ajena.
Sí, literal.
Es literalmente en inglés significa vergüenza ajena.
Yo no lo había oído.
Sí, el cringe.
Doncs punt, molt bé.
Yo he visto el cringe.
O el Cambridge ahí.
Ara anem amb la següent. ¿Algú la vol dir?
Crush. Crush del sentit que busquem, no? De que s'ha xocat un cotxe.
La barreta de xocolata. La barreta de xocolata.
La persona que t'agrada, no? La que
sí,
te mola, no?
Molt bé, molt bé.
Vale,
és que això és directe, això és traducció literal de l'anglès. És un...
I com
I have a crush on you és... me moles.
I com ho fiques en una frase?
Pues tu espavila-te con el español primero y el catalán y luego ya parlem de l'anglès.
Mira, Toni, un exemple seria, guau, tia, tinc un no crush.
Exacte. Tengo un no crush.
Sempre dic tia.
Tengo un no crush.
M'estic donant compte.
Me mola alguien...
Avui li diré a la dona, ets el meu crush.
Intenta-ho. Jo crec que es rirà de ti, però...
Segurament.
Ja m'ho diràs, ¿vale?
Ara...
Aniré a dormir al teu sofà.
Ara anem amb una que l'utilitzen bastant, de fet. Algú que és boque. Què vol dir boque?
Ostres, aquí...
Boque.
Que top.
Algú que és boque. Aquí ens heu agafat.
Boque.
Boca no té res a veure amb boques, no?
Sí.
Que parla molt, que... Jo vull, però no.
Això és un sapo.
No.
Significat
és un sapo.
És un sapo.
Vale, Karen, explica'l.
Doncs, bàsicament, el boque el fan servir per referir-se a una persona que encara no ha tingut ningú tipus de lío o no s'ha donat cap petó, res.
Vale.
Sí, que és literalment referir-se a algú que algú que no.
Molt bé. Ostres, aquesta no la coneixia jo.
Jo tampoc. D'on t'han quedat les parades? Xatxipé, Càspita...
Parles poc amb les teves filles, que estan enlatat, macho.
Recorxolis.
Recorxolis.
Seguidament tenim xipeo.
Xiqué?
Xipeo.
Xipeo. Sí, veo.
Això és molt complicat.
Bueno, jo la última part de la paraula la relaciono.
Sí, però chipeo.
Chipeo vale más. Estoy errando.
Antonio, ¿te la saps o no te la saps?
Chipeo, no.
No.
¿Y tú?
No. Aquesta no.
Doncs a veure, chipeo vol dir quan relaciones una persona amb una altra, en plan, més que res ve de la paraula ship, i la paraula ship de relationship.
Ah, relationship, ok.
És quan juntes a dues persones.
Oh, tot és lògic.
Està bona,
Està rebuscada, eh?
Ostres.
I, per últim, tenim la de estalquejar. Què vol dir estalquejar?
Estalquejar?
Estalquear.
Estanquear.
Bueno, estalquear. Això és... bueno... És com, no diria acosar, però és com que estàs... que t'agrada algú i que estàs buscant algo amb aquesta persona i que estàs...
Un pesau.
O no necessàriament quan t'agrada una persona, perquè és de l'estalc.
Ja, és de stalking. De...
Ahí mirant l'Instagram tot el dia, saps?
I aquesta veu, Andrés.
La calle.
I ara anem amb la part musical. Us ficarem tres cançons i doncs heu d'adivinar quina és.
Si la reconeixeu
i després,
o
sí.
Aquí estem malament. Como no apruebes tú,
pues...
Venga, tira, tira.
Música, maestro.
Pincha,
doncs la cançó que... Bueno, el fragment que heu escoltat de la cançó, quina cançó creieu que és?
Ni idea.
Una cançó melancòlica.
Mago Dios. No.
No, ni idea.
Ni idea.
No.
Doncs aquesta cançó es diu Red Lights.
És una cançó vella que s'ha popularitzat a Andorra.
Bella.
Al TikTok, vull dir. En Andorra, no.
Bella, com de bella.
Doncs, bueno, 2000...
Jo no la conec.
2014. Que és per bella, saps?
Clar, és que és...
I bueno, això que s'ha popularitzat al TikTok i estan parlant d'aquest fenomen.
Ostres, que bé.
Ara anem amb la següent, sisplau. Did it just hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life, you're in. ¿Alguna idea?
No.
¿Re?
Re
de Maneu, de veritat.
Boquita pequeña.
Doncs aquesta cançó es diu That's So True, de Gracie Abrams.
Sí.
I doncs aquesta cançó bàsicament és bastant popular entre els adolescents, ja que és un estil així que solen escoltar moltes persones. I doncs també s'ha viralitzat a les xarxes i doncs, bueno, això...
Jo no la coneixo, eh?
Jo sí.
Okay. Ja tu, jo sí.
Jo sí.
I anem amb l'última.
Vinga, va.
Però no, no m'hi...
No.
Sabeu quina idea? És?
Que va.
Això és la música del diable.
Pues l'he escollit jo, mare meva. Pensava que era una pregunta regalada, però veig que no.
No.
No. És Ràgula, de Rob Zombie.
Ostres.
Rob Zombie. És que no... No.
Aquí heu portat a dos que jo crec que musicalment són molt, molt diferents.
Saps el que et vaig enviar, per exemple?
La cançó de 3 segons. Aquella.
Sí, no, era un segon i mig.
3 segons em va enviar una cançó.
Hola.
Sí, però és una banda de Napalm.
També ets tu, eh?
Com es diu la banda?
Però no, Napalm Death.
Napalm Death, sí.
Aquest senyor escolta molts tipus de música i jo directament no escolto ni metal, o sigui que...
Bé, tinc les puntuacions, voleu saber
clar,
quin
home.
És el vostre resultat?
Clar, aquí em...
Sí. No, que me toca a mi.
Sí, sí, però saps les puntuacions?
Sí, ho tinc, ho he sí? comptat.
Molt bé.
Doncs a veure, hem preparat un barem, d'acord? Si fèieu de 0 a 4, éreu molt boomers. Si éreu de 5 a 9, boomers comuns.
Boomers comuns.
Sí. Sí.
Dels que es trobes a la natura, no?
Exacte. I de 10 a 12, doncs us adoptàvem a la generació Z. Quan penseu que heu fet de punts?
Pues, un puto boomer, jo, de vergüenza. Jo.
Aquesta boca,
tenim aquí un sentat de 18 anys.
Pip. Uri,
fantàstic. No, pues, boomers normals, jo crec.
Jo crec que boomers...
Normals.
Viejo, muy boomers.
No.
Boomers comuns. Heu fet
comuns.
6
sí.
de... 6 a 6, sí.
El Toni ha portat un punt, vull dir que...
Gràcies, Tonet. Sí. Si no és per tu, acabem sent boomers, tio, eh?
Ahí está. Sí. Lo he visto.
Se acompaña en el sentimiento, porque...
Pues sí, macho.
Això. Gràcies per haver participat d'aquest concurs.
A vosaltres.
I ara, música maestro, nateco.
Elevator Operator, de Electrical Boy. És la meva cançó preferida d'aquesta banda. Escolteu més d'ella i aneu a veure en concerts o festivals.
Estem en l'última secció on ens preocupem dels teus problemes i solucionem els teus dubtes amb l'ajuda de la psicòloga del CRAC, la Marta Albert. Aquesta tercera temporada... Ai, cony. Seguint... laborant amb el CRAE, la consulta ràpida Adolescents en Crisi, que podeu trobar els dimecres al RUSC. I no oblideu, si voleu que us ajudem, ens podeu enviar les vostres consultes al telèfon 611842. I a l'Instagram, rusquejant amb RNA. I sense més a dir, continuem amb les preguntes. Quina és la millor manera d'enfrentar una fòbia?
No tanques la bola.
No,
primer lo que fem és contestar nosaltres i després tenim sí. la profe.
Ah, vale. Vinga, Antonio, cuéntanos
la profe.
Com bloqueges les teves fòbies, com tancar la porta aquesta d'aquí?
Fugint.
I la cara de la Marta.
No, bueno, quan ja no queda... Tinc una mica de claustrofòbia, vaig quedar amb un ascensor i ja vaig li dir, hoste, no la tanguis del tot, si no tindria que atravessar el vidre amb el cap d'ell.
Si no le meto ahí de puñetazo.
I jo crec que al final, ara, així, guai, amigo, quan et relaxes bé, no? Però sempre queda ahí el rotllo de... la huida per la porta.
M'ha agradat lo de la violència, no? Lo de agafaré el cap d'ell i la travessaré.
Claro, no,
no, el primer que penses és... M'ha encantat.
Aquesta part de l'equació no...
No,
a més, és dur, que cap.
Els nens petits que escoltin això no feu a casa.
No feu a casa, no.
Jo penso que amb teràpia la pots superar. Estofòbia, doncs, visita una cova. Pues, jo crec que no, primer tens que tenir un procés mental.
Jo crec que... Hi ha una part...
Apropa't al micròfon, que al millor...
Hi ha una part que és molt complicada, em sembla, quan es tracta de fòbies irracionals, com pot ser el vèrtigo, com pot ser algo traumàtic, que és complicat de que es curi completament, perquè hi ha un component que, fins a on jo sé, està el servei amfibi, no sé si... No, el
reptilià.
No, el reptilià, sí. Que quan tenim una fòbia és com que el nostre cos es refugia, la nostra ment es refugia acá, i és molt complicat perquè no tenim el control. És a dir, és aquest tipus de servei és el que fem servir, per exemple, quan frenem el cotxe perquè ens estrellarem i no podem tindre temps de pensar. I és com que quan una fòbia s'instal·la allà. Llavors és molt complicat. Crec que és possible treballar-ho, però curar-lo del tot... Ara sí que... A veure què em diu la nostra professional d'aquí.
Què diuen els nois?
Bueno, jo anava a dir que tinc insectofòbia i aracnofòbia i por a l'oscuritat i a dia d'avui sigo amb això, així que...
Bueno, va, vinga, parla.
Jo tenia molt vèrtic abans i va ser quan vaig anar a Holanda, vaig anar a un parc d'atraccions que es diu Efteling, i el meu pare em va dir... va, et poses amb aquest... No, la meva mare em va dir, posa't amb aquesta atracció a mi, que era una... No sé si ho viqueu, la del Sambala, quan cau.
Sí.
Era algo així, però et paraves just a baix i després ja et tirava de cop. Llavors tenia molta, molta por i quan em vaig tirar em va agradar. Solament que després el meu pare es va atrevir massa i em va dir, va, anem amb un altre, que tenia, crec que, 8 loopings. I jo estava com, ui.
Què és això?
No, no era Dragon Khan, era el parc aquest que deia.
No, sí, però dic...
El looping, sí, és quan donem una volta a sobre. Sí. I vam anar... I vaig dir, a última fila, i no sé com ens van ficar davant. Llavors jo estava acollonida i quan va baixar l'atracció, doncs, al final m'ho vaig passar bé, ja se'm va anar la por a les altures i tot això.
Per exemple, André?
Bueno, jo tinc... La meva major fòbia és la talassofòbia, la por al mar. No, en plan, és que jo tinc que estar a la orilla i si veig una alga o algo així, jo ja huyo. En plan,
no.
Quan està bruta, la platja és horrible. No, no,
no, jo sóc diferent.
És que
jo...
Perdó.
Anaves a dir alguna cosa important.
Ui. És que no sé si m'ha sonat un de paraula o no.
Sí, sí, parla.
És que... Perdó. És que jo si no toco el terra de l'aigua m'agobio molt. És que no sé què passa.
És que el que anava a dir és que crec que han descobert només l'1% de lo que hi ha en el mar, així que és normal. Que
no ajudes, clar.
Crec, o sigui... Perdó, és com a dato, ¿vale? En plan, no, però no... Plan, està molt lluny, molt lluny. Aleshores, no hi ha de...
Bueno, anem a posar una mica de llum a la foscor.
Sí.
D'on ve la fòbia? Quina és l'emoció abans de la...
Por.
De la por a lo desconegut o alguna cosa així, no?
Bueno, no... De la por, no? I què passa amb la por? Que si la por es fa molt gran, què passa?
Que ens tanca a nosaltres
ansietat,
mateixos.
Per exemple, no? Que és el que deies, no? Que si hi ha molta por, perquè es va fent irracional, llavors arriba, es va complicant, no? Les fòbies són, generalment van associades a altres coses en les que no arriba la nostra ment i no podem anar lligant amb l'ordre del pensament i per això es converteix en una fòbia. Però també us volia dir que al final, actualment, en el vostre llenguatge tot és com fòbia, no? Tot són fòbies. I la fòbia és algo que és molt, molt, molt complicat de reparar. Hi ha diferents teràpies, com deia la Vera, i una d'elles és que en parlàveu, la de l'exposició. Apropar-te a la porta i anar veient si pot sortir o no. Però és que genera molt malestar, eh? És a dir, que no, exacte, genera molt malestar. I per això banalitzar i dir tinc certes fòbies...
Exemple.
És...
En gràfic.
Les persones que tenen fòbia realment tenen molt, molt, molt malestar. I això s'ha de tenir en compte i ser molt empàtic amb aquest malestar.
Perquè jo coneixo gent que no empatitza, saps? I que diu, això és una tonteria. Però és que realment si tens molta, molta por, és com que
o sigui, és com una sensació de horrible, saps? No és, és jo indescriptible.
Jo crec que hi ha una cosa que aquí que és important a dir, perquè si el públic que tenim és molt jove, jo crec que és important que el tingueu en ment, que si teniu por a alguna cosa i que penseu que és una fòbia, que li poseu nom, podeu anar i mirar-lo, perquè pot ser que la tingueu en un grau molt lleu i pot ser que tingui una solució, com va fer el seu pare, que la va llançar des de l'alto d'una... ¿vale? I que és una teràpia de xoque, no? Però és a dir, pot ser que la cosa es compliqui més si el deixeu.
Exacte.
Bueno, que això que ha dit la Karen, de que bueno, hi ha gent que no empatitza, és que bueno, hi ha molts tipus de fòbies i bueno, hi ha algunes que semblen una tonteria. Vaig veure una que era por al groc.
Sí.
I bueno, és fòbia i en plan rotllo, sí, i és com tu em dius que tens por al groc i és bueno, pues, fa una mica de gràcia, però bueno.
Sí, jo me'n recordo, parlant d'això de la por al groc, me'n recordo d'un vídeo d'una noia que em va sortir que tenia un minion a la mà, un peluig d'un minion, i que el començava, o sigui, estava plorant, però en plan, no sé, una cosa.
Clar, és que es pot complicar molt, no?, en la ment d'un altre i en les emocions, sobretot.
Sí.
Val, la següent pregunta seria si la música pot afectar l'estat d'ànim d'una persona. Jo crec que és obvi. Però...
O també si és recomanable estudiar música.
A veure, jo la música... La veritat és que l'estat d'ànim no m'ho canvia perquè no sóc d'escoltar músiques tristes ni tal. Ara, potser sí, però és perquè quan em dóna per ballar contemporani. Jo la música, l'estat d'ànim realment... Potser si vinc un dia i escolto una cançó, per exemple, jo que sé, la de Uptown Funk, Funk, del Bruno Marcos, ahí. M'alegra la vida.
Aquí puc... parla, si vols, i sí. Que us comentaré una coseta d'ahí.
D'acord. Doncs a mi sí que em canvia l'estat d'ànim. O sigui, a mi a vegades em passa que estic superfeliç i de repente a la playlist random de l'Spotify em surt una cançó que em fa plorar sempre, i doncs ploro. Però després em surt una que és superanimada i dic, ah, bueno... Sí. Em sembla bipolar, ¿vale? Però sí, sí, a mi em canvia el estat d'ànim. O quan estic enfadat o trist o el que sigui, doncs faig això, escolto música energètica i se'm passa.
Sí. A mi també em passa que, bueno, que associo música amb records i doncs pues, em puc emocionar o em puc enfadar o qualsevol cosa.
Lo mateix amb l'Andrés. Jo hi ha una cançó que no puc escoltar si em fico a plorar, la de Stray Kids, tio, la de Stray Kids, rotllo.
Stray Kids, la cançó estiu Stray Kids.
Jo aquella cançó, quan la vaig escoltar, ja vaig dir... I vaig veure que feien un tour, cinema. Vaig dir, me la guardo pel concert. I el dia del concert em vaig ficar a plorar i tot. Va ser... I que ara ja no la puc tornar a escoltar, sinó el concert se'm cau tot a sobre una altra vegada.
Penseu que i això està molt associat amb el que jo faig professionalment, que és música... Una de les coses que faig és música per pel·lícules. I la música per la pel·lícula, les pel·lícules, és la manera de dir-li al públic el que ha de sentir. Literalment, és a dir, tu pots veure una escena que no hi ha res, no està passant res, però si jo et fico una música molt tensa, et poses nerviós, aunque no passi res. I de fet, és un recurs que es fa servir molt als pel·lis de por, sí, perquè és com que et donaran un susto i fan la música i no passa res.
Sí, perquè jo et fiquen una música graciosa i l'escena ja per tot el terror.
Ja, de fet, sí. hi ha una pel·lícula que està molt bé en aquest sentit, que pues, per vosaltres serà una pel·lícula del Pleistoceno, que és The Ring. Que,
sí, un pel·lícula. ¿Vale?
Però la versió japonesa, que és l'original, que és una pel·lícula que fa servir música molt poques vegades.
M'ho ha apropat una miqueta.
Sí, la de Yuong. Saps quina és la de Yuong? La de la maldició?
Yuong, sí, també. També. Però en aquesta pel·lícula en particular el que fan és que l'ús de música és molt, molt, molt petit. És a dir, només fan servir música pràcticament quan passen coses terribles, que és allò, i és com que et fica supernerviós, ¿vale? I és una manera de manipular la ment de la gent.
Sí. És interessant perquè parles de la predisposició, ja, no? Com ja et predisposen a que tu estiguis sentint alguna emoció només amb la música.
Sí, de fet, hi ha un exercici que això el fan a la Universitat de Berkeley, que és que et donen una escena i l'has de fer de dues maneres, és a dir, has de fer-la que sigui humor o que sigui tràgic. I això només canvia amb la música.
Yeah.
Segons la música que poses, és un sentiment o un altre.
Sí. Jo vull fer una pregunta, també amb el tema de la música. Ho podeu contestar tots. Estudiar música és recomanable? Perquè jo li he preguntat a la meva tutora, que és pedagògica, i m'ha dit que sí, que depèn de la persona i de la cançó. Perquè els meus pares no estan d'acord, però a mi...
Música sense lletra o que és tranquil·la m'ajuda a concentrar-me millor. Això no ho entenen.
Bueno, jo, en el meu cas, sí que funciona, Chloe.
Que jo no ho faig molt, perquè com ballo, normalment tinc el reflexe de qualsevol cançó que em surti intentar-li ficar una coreo a sobre. Una coreo, un freestyle, el que sigui. I el pitjor és que com he tocat tants estils, doncs, bàsicament se balla quasi tots els estils de música. Problemita.
I tu què penses, Marta?
Doncs els estudis diuen que no va bé estudiar música i menys si hi ha, lletra, perquè et distreu. Però és veritat que cada persona és particular i única, i llavors si un té la impressió subjectiva que li va bé, que segueixi estudiant música, que no canviï, perquè això vol dir que és capaç el seu cervell d'apartar l'input de la música i centrar-se en allò que està llegint. Per tant...
Suposo que és una qüestió de veure resultats, és a dir, si ho fiques, si estudies en música i tens un bon resultat, pues,
exacte,
endavant.
Totalment. Però és veritat que els estudis diuen que no és bo, eh? I amb lletra no. I el de la música clàssica o melòdica s'havia dit que anava molt bé i també després els estudis han dit que no tant.
Jo, personalment, és com depèn del dia, no? És depèn del dia. Hi ha dies on em concentro amb música, amb lletra, però hi ha dies també que no em concentro, saps? És com una cosa... I la música clàssica ho he provat i no em concentro mai. És com que estic escoltant, en plan... O sea, del no ressonar a lo...
És que, clar, fiquem música clàssica i m'imagino el tio ahí con el trajecito, la peluca esa falsa...
Clar, que és la que et distreu, no? Et porta...
Però és molt curiós el que diu d'això de... lo que asocian la música clàssica, perquè després lo que és molt semblant a la música clàssica en les pel·lícules us lo fiquen pel cins. Sí. I la sentiu i la viviu.
Sí, però quan estudiem, doncs... No.
Home, òbviament.
Clar.
La música clàssica també m'ho
cau. Sí, a mi m'agrada, A mi m'agrada la música clàssica.
Bata, no, és broma. Encara no sé què vull estudiar i ja estic a segon de batxillerat. Què m'aconsellaríeu?
A segon de batxillerat ja és molt complicat.
Una sí, ho dic.
Primer...
Sí. Jo, que estic a segon de batxillerat, jo encara coneixo molta gent que no sap el que vol fer i la veritat és que estan molt perduts. Però jo ja sé el que vull fer, però jo si fos ells, jo crec que el que faria és més que res centrar-me en el que m'agrada, o sigui, les matèries que m'agraden i tot, i doncs anar a un arrel que crec que m'agradi més i bueno, això. I que tampoc s'estressi que demani ajuda. Per exemple... no sé, els seus pares o, per exemple, la psicopedagoga de l'escola també, perquè almenys a la meva ajudem amb això, aleshores. Doncs.
Jo buscaria un treball que, si no sé què fer, pues, que em guanyi diners, molts diners. Ja està.
Bueno.
Jo crec que el problema és que et fan escollir massa d'hora el que has d'estudiar. Però rotllo, ja quart de l'ESO, t'ho diuen, ja on has de...
A veure, jo crec que quan arribeu a aquest curs, sí que al quart d'ESO i ja arribeu a segon de batxillerat, sí que teniu que tenir una mica clar quines són les vostres habilitats, en qui us sou més o menys bons. És a dir, jo vaig ser un desastre i jo se'm donava mal les mates i jo em vaig ficar a l'opció científico-tecnològica. Per què? Perquè no soc molt listo. És el que hi ha. O perquè no vaig rebre un consell molt bo, ¿vale? Però sí que és veritat que és, òbviament, és super pronto per vosaltres, per decidir què fareu a la vida. És que teniu 17 anys, vale. 16. O sigui, no... Sí, sí, sí. És molt complicat. Llavors, en la meva experiència, perquè és el que jo he fet a la vida, el que jo us diria és, da igual el que feu, però us ha de flipar. Ha de ser algo que sigui, que digueu... Va, és que això és que és increïble. O sigui, és el que em dona la passió, és el que em dona les ganes de viure. Per què? Perquè el diner, per exemple, el que he dit d'agafar un treball que guanyeu diners, hi ha molta gent al món que guanya moltíssim, o sigui, milions, i no són super, gent super triste, sí. I que estan deprimits, i que estan fets caldos, i per més diners que tenen, no és... Perquè no tot és el diner... I jo sempre ho dic, és a dir, si us aixequeu al matí i el que feu us agrada molt, porteu avantatge a més del 90% de la població. O sigui, ja porteu avantatge amb ells perquè simplement hi ha molta gent, o la major part de la gent, que el seu treball no els agrada. O sigui, que ja, si feu això, pot ser que no sigui un treball que guanyeu tants diners, o qui sigui una mica... No, és que això està col·lapsat. Bueno, però és que si us agrada el millor, sou així de bons i acabo destacant. O sigui, que aquest és el meu consell.
Mm. Bueno, pues això, amb això acabem ja el consultori. Moltes gràcies.
Bon
menjar. A tothom, de veritat.
Molt bé.
Gustazo.
Guapa. Bonica.
Són 50 anys treballant. Com voleu que és algo que t'agradi.
Això ha sigut el primer episodi de la tercera temporada. Gràcies, Persephone, per acceptar aquesta entrevista i que tingueu molta sort demà en Barcelona, en Biprog, my friend, i dissabte, és que no paren mai, no paren, en Milà, Itàlia, metalitalia.com. Molta sort, de veritat.
Gràcies.
Bravo.
I també... Ole! També vull agrair als meus amics que segueixen aquí, a Rusquejant també, i recorda que ens pot escoltar com a podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox o Andorra Difusió. Ens podeu visitar Rus, situat a l'estadi comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra la Vella, i per últim segueix-nos en Insta, Rusquejant amb RNA. No oblidis de donar like i ens veiem... que no sé parlar!
Prou la mesa.
Ens veiem en octubre. Bye! Adeu, adeu!
Vagiu bé!
Ciao, ciao! Adeu, culo, ¿verdad?